Bona tarda. Avui tenim el goig de presentar a la senyora Adriana Casademont i Ruí. Està casada i és mare de tres fills. És consellera delegada i vicepresidenta de Casademont S.A. La seva formació se centra en els sectors de direcció i gestió d'empreses. És llicenciada en Ciències Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona i en Comunicació i Relacions Públiques per la Universitat de Girona. També ha cursat estudis de màrqueting estratègic a ESADE, alta direcció d'empreses a l'IES i Management i Entreprene a la ODE. Així mateix ha assistit a seminaris i cursos d'alimentació i d'indústria càrnica. Adriana Casademont és vicepresidenta de l'Associació Catalana de les Indústries de la Carn i vicepresidenta de la Confederació Espanyola d'Indústries de la Carn. És consellera del Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible de Catalunya. També és consellera del Punt Diari, membre fundadora de la Fundació Grup 7. Sòcia fundadora de l'Escola de Màrqueting i Comunicació, membre de l'Institut de l'Empresa Familiar, membre del Cercle d'Economia, membre de la Comissió de Comerç Exterior de la Càmera de Comerç de Girona, membre del Consell Assessor del Màster Agroalimentari de les Seures, Universitat de Barcelona, i membre del Centre de Referència en Tecnologia d'Aliments, així com també membre fundador d'Empresaris de Catalunya i membre de l'AFDA. Avui, pel Penedès, és un dia molt important comptant amb la presència de la senyora Casademont, ja que moltes empreses estan en el procés del canvi generacional. Ens parlarà de les fortaleses i debilitats de l'empresa familiar en uns moments en què l'economia de la nació confia en gran part en el futur i en l'èxit d'aquestes empreses. Senyora Casademont.
Bon dia, moltes gràcies. Abans que res, un entranyable record per al doctor Laporte. Compartir amb ell el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, els dos érem consellers, i havia pres d'ell aquesta cavallerositat, i era un home bo, savi i un gran amic. Crec que ens ha deixat una gran persona, però que ha deixat una gran obra per al nostre país. Per tant, el més entranyable record, el doctor Laporte. Bé, agraeixo moltíssim a Tribuna Oberta de Vilafranca el que m'hagi convidat aquí, en aquesta terra d'acollida important. He quedat sorpresa mentre venia, doncs, de veure no només aquesta terra de vins i caves, sinó d'una economia floreixent, que ara me comentava l'alcalde de la vostra ciutat. I la veritat és que me sento orgullosa que aquestes petites grans ciutats són un referent i estan vives i tindran, doncs, un procés econòmic molt bo. Potser, siguent de Girona, me sento una mica com tots vostès. I potser estant en l'empresa familiar, doncs, crec que puc compartir amb tots vostès la meva humil experiència. I agraeixo, doncs, a Tribuna Oberta de Vilafranca que m'hagi donat l'oportunitat d'estar aquí, doncs, a compartir una estona amb vostès. Sé que per mi és un repte, perquè qui m'ha precedit és un gironí il·lustre, que és el conseller Joaquim Nadal, i la veritat, deia als meus companys de taula que potser avui hauríem de baixar el nivell, perquè és clar, ni soc conferenciant d'ofici, ni soc política, i senzillament, doncs, soc una persona com tots vostès que estic, doncs, treballant en l'economia productiva, per tant, aquella economia que amb el treball fem cada dia. I és clar, prego un disculpin si no tinc, doncs, el nivell de conferenciants tan bons com els que hem tingut. I bé, per mi és una gran responsabilitat, doncs, cobrir les seves expectatives. Però, en definitiva, l'únic que pretenc o que puc és explicar la meva experiència com a empresa familiar, una empresa que ara es troba en un entorn global, però que ha començat del no-res, amb uns orígens molt humils, o sigui, del no-res, i que el seu lloc en un món que cada vegada, doncs, està més canviant. Només quatre dades en quant a empresa familiar, que s'ha tipificat com a empresa familiar des de fa molt pocs anys. O sigui, avui tinc que parlar, doncs, d'empresa familiar en un món global. I tant, empresa familiar, que tots sabem el que és, la denominació com a empresa familiar, fa pocs anys que en diguem, jo estic en una empresa familiar. Dèiem, doncs, bueno, que seguíem a l'ofici dels pares, que estàvem en una empresa així i això, però tipificada com a empresa familiar fa pocs anys que existeix. Com el món global, la globalització, el món global, fa no més de 5 anys que quasi no l'utilitzàvem, aquesta terminologia, quan avui, doncs, està a l'ordre del dia absolutament en tot. Des del moment, doncs, que s'ha tipificat empresa familiar com a tal, que els accionistes són privats i són una família, i que empresa i família, doncs, estan totalment conjuntats, esclar, s'ha vist amb la necessitat d'arribar a tipificar-ho per la gran força, per la gran potència econòmica que representa no només a Catalunya, sinó a Espanya, Europa i Estats Units i el món en general, el món desenvolupat. Per fer quatre dades a Catalunya, les empreses familiars representen el 75% del producte interior brut català. El 65% de totes les empreses catalanes són familiars. A Girona tenim el 80,9% de les empreses són familiars. A Barcelona el 62%, a Tarragona el 73% i a Lleida el 72%. Per sectors, el metal·lúrgic és el que aglutina més empreses familiars, el 71,5%, l'alimentació el 68% i el sector químic el 52%. El problema és en que d'aquestes empreses familiars, de primera a segona generació, només passen el 30%, o sigui, greu problema de transició. Però el més trist és que de segona a tercera generació, d'aquest 30%, només hi passa un 10%. Al meu cas, estem a segona generació. I amb l'alta responsabilitat de que no voldria que a casa del món, doncs, els meus pares haguessin fet la gran obra, la segona generació l'haguéssim seguit i la tercera se la carregués. El que es diu molt sovint empresa familiar. Els creadors, els altres la mantenen i els tercers se la carreguen. Per tant, crec que hem de tenir, doncs, el seny per dir, és molta la responsabilitat i hem de fer, doncs, que aquesta frase tan terrible no es produeixi, perquè en definitiva la riquesa de Catalunya, del nostre país, de la nostra ciutat, del nostre entorn, la creen les empreses familiars, que són les que creen riquesa, que creen ocupació i que creen equilibri de territori. Tot i així, no podem marxar d'aquest entorn global. És un entorn totalment diferent i la veritat és que jo crec que tots ens sorprèn cada dia veure, doncs, com el món canvia. El món canvia, el nostre entorn immediat, doncs, està més quiet, però l'entorn mundial i global té un canvi vertiginós. I la implantació de les noves tecnologies ha sigut una gran oportunitat per a les nostres feines, per a la nostra vida quotidiana, i les tenim totalment implementades. Els mitjans de comunicació fan possible que tot sigui immediat, ràpid, que sapiguem absolutament tot i tinguem una font d'informació i de captació de notícies constant. Tot plegat ens aporta moltes oportunitats. Oportunitats, doncs, perquè per les empreses, els nostres mercats, amb aquestes tecnologies i amb els sistemes d'informació que tenim, semblen molt més accessibles. I veiem el món, doncs, el que abans el món era il·limitat, ara el veiem com molt més accessible. I la veritat és que la mentalitat aquesta lluitadora de buscar nous reptes i nous mercats de les empreses familiars, pensem, Pues que bé, anirem, podem arribar a dominar el món. O tenim uns grans mercats que pot ser un objectiu i un repte important. Per altra banda, també apareixen tota una sèrie de barreres o pors. Tenim moltes pors, tremendament complexa i que neix una nova economia. Una nova economia que a vegades els que estem al front d'empreses familiars hem agafat com una mica de complexa, és a dir, hi ha aquestes grans corporacions i quasi ha estat moda ser gran, o eres molt gran, o et fusionaves, o creixies, o realment no importaves en aquesta nova economia, perquè semblava que el nostre model d'empresa familiar, allò del treball ben fet cada dia i d'esforçar-nos millor cada dia i de treballar doncs, per algo més que no només fos la riquesa immediata i ràpida, esclar, dèiem com si no trobéssim lloc en aquesta nova economia tan global i que només les grans corporacions hi tinguessin lloc. Jo crec que no és així, ni molt menys. Jo crec que sóc una defensora total i absoluta de l'empresa familiar i crec que podem conviure perfectament amb aquests gegants, perquè tenim algo molt diferent en aquests gegants i és el que els intentaré explicar. També tots a dintre, des d'un punt de vista no econòmic sinó personal, tenim molts dubtes d'aquest nou món que s'està configurant. Tenim dubtes de la seva seguretat, tenim dubtes de si és just o no és just i de la mateixa manera doncs, que tenim tota aquesta font d'informació, molt sovint doncs, ens plantegem des d'un pensament personal, de dir, caram, el món modern, el món occidental, allà on es mou l'economia, cada vegada l'economia és més forta, més rica, més poderosa, però tenim al costat, i ho veiem cada dia, doncs, les tres quartes parts del món, doncs, de què és més pobre, és més feble, i sí que tots tenim, a nivell personal i a nivell de reflexió, de dir, realment, quin és el nostre camí, quin és el nostre futur, perquè sí que ens preocupa que tenim un entorn bastant injust. Però bé, aquest seria un altre discurs. Jo crec que l'obligació que tenim és treballar bé cada dia i trobar un lloc per a les nostres empreses en aquest món econòmic en el que ens toca viure. Com els deia abans, l'únic que els puc explicar un moment jo és el que he viscut, el que he tingut la sort i privilegi de viure, que és la història d'una empresa familiar que ha començat doncs, amb uns orígens molt humils i que van començar doncs, dues persones molt valentes, els meus pares, quan varen decidir doncs, casar-se i no comptàvem absolutament amb res. I suposo que molts de vostès coneixen moltes històries similars, vull dir que la nostra no s'allunya gaire de moltes històries d'empreses catalanes. La meva mare havia estudiat per magisteri i el meu pare pues, feia peritatge mercantil, però tenien un supermercat, tenien un colmado, el que es deia colmado en aquella època, en un petit poblet, que venien de tot, venien des dels cigrons fins als carmels fins a la carn i mataven un porc a la setmana. El meu avi es va morir, que era el que feia la matança del porc per la botigueta de poble, i el meu pare, doncs, a més doncs, de sortir amb la meva mare, que estudiava magisteri, i d'estudiar ell el peritatge mercantil, doncs es va posar al front de fer doncs, les tasques de la família, que era doncs, fer la matança d'aquell porc per poder tenir la carn a la botiga. Quan ells van decidir casar-se, van decidir doncs, fer una vida comú, i fer un negoci comú, és a dir, potser si a més de matar un porc en matéssim dos i que la meva mare, a més de fer de mestra, fos mestra xarcutera i lloguessin una botiga a Girona, doncs bé, varen fer doncs, el seu projecte empresarial i crec que varen ser visionaris, però tenien algo molt important, que era l'il·lusió de fer un projecte junts, de fer un projecte personal, de fer una vida junts, de fer un projecte professional plegats i de crear doncs, una família i una feina i fer-la plegats, carregats doncs, d'això, d'il·lusió, de molta feina i de la voluntat de fer-la junta. ells dos. Jo crec que un dels valors és que l'estimació que hi hagi entre dues persones, això pot moure muntanyes. I potser no tenien res material, però aquella sola il·lusió i les ganes de tirar endavant, de formar una família i fer això, parlant d'una petita botiga de poble i d'un petit obrador de 60 metres quadrats, però era tot el que tenien. I en aquest obrador doncs varen començar. I parlo sempre dels orígens, perquè aquests orígens, en el decurs de les generacions, jo els he viscut un temps, però tinc l'obligació de que els meus fills i els meus nets sàpiguen sempre d'on venim, perquè és molt important sempre no perdre mai els orígens, que és difícil. És difícil quan les properes generacions viuen d'una manera més còmoda i s'han trobat un entorn molt diferent. Els meus pares doncs deien, amb aquest negoci que hem de crear, ells somiaven, tenien un somni i que és el que ara en diguem reptes i objectius molt ambiciosos. I ells somiaven i feien la seva il·lusió doncs, que si tenien aquell petit obrador, potser algun dia, si guanyaven diners, podrien reinvertir-los i aquests diners doncs, poder fer aquella fàbrica més gran. Aquella botiga doncs, també ampliar-la. Però tenien alguna cosa molt clar, que eren les bases que han perdurat sempre la nostra empresa. Ells volien oferir, bàsicament, al meu pare, des d'aquell obrador en el que feia les llangonisses i les botifarres blanques, volia fer, tenia l'obsessió de fer-ho ben fet, la qualitat del producte. I la meva mare, com tenia el convenciment que el que feia el meu pare era el millor, tenia doncs, la vocació i la voluntat de servir aquell producte amb qualitat. Per tant, estava convençuda de que oferien als consumidors que anaven en aquella botiga el millor. Aquestes dues forces juntes, el que sí varen fer és que en aquella botiga, curiosament, hi hagués molta més cua que les altres botigues. Jo crec que donaven, avui diríem, que ells donaven un valor afegit. El valor afegit era fer un producte molt bo i vendre'l amb la seguretat de que era el millor producte i amb la qualitat de producte i de servei. I això es traspassava en els consumidors, en els compradors. Fins a un punt que aquelles cues tan llargues van anar a altres botigues de Girona i els van dir, escolta, la vostra botiga té molt d'èxit. A mi m'agradaria també en la meva botiga tenir aquests productes perquè també vull que me vingui tanta gent com a vosaltres. I aquí, com a emprenedors visionaris, van veure que tenien que definir el seu negoci. O eren fabricants i feien créixer l'obrador o eren botiguers. Però les dues coses, impossible. Per tant, una altra lliçó presa, allò de zapatero a tus zapatos. El que sàpigues fer, fes-ho ben fet i no diversifiquis gaire i centra't en fer allò que saps fer i desenvolupa't i creix amb allò que saps fer. Bé, paral·lelament, doncs, el que varen fer, doncs, fer créixer doncs, aquest petit obrador, que varen anar venguent a diferents botigues de Girona i aquell petit obrador doncs, anava creixent i creixent. I alhora, a dintre la família, també anaven, la família es anava formant. I varen fer una família una mica peculiar, perquè va néixer una filla, després una altra filla, després una altra filla, fins a fer mitja dotzena de filles. Algo curiós i també peculiar. Ara, bueno, sort per això, sort que ara tenim una mica superat, però sí que les filles hem viscut jo diria, una certa maldat de que quan naixia la primera filla es felicitava, jo sóc la segona de les sis, després vaig néixer jo, però després anaven naixent les meves germanes i anaven veient doncs, com la gent quasi no venia a felicitar els meus pares, quasi li venia a dir, ostres, Casademont, quina pena, no? Sembla que ets molt engrescat, que tot et va molt bé, però no hi ha l'hereu, No hi ha l'hereu i quina pena doncs, que aquesta empresa algun dia doncs, hi hagi de deixar d'existir doncs, perquè no arriba l'hereu. Això també va calant, eh? I en la família, jo crec que els que estem en una empresa familiar, no només en la teva infància ets absolutament una esponja de l'aprenentatge, sinó que tens les antenes posades en tot. I és clar, això va imprimint caràcter. Va imprimint caràcter, doncs, a aquests comentaris que nosaltres no enteníem, perquè nosaltres no havíem vist mai els meus pares entristits per tenir una filla. Al contrari, molt orgullosos, i a més havíem vist l'exemple de la nostra mare, que la nostra mare ha estat el 50% de la nostra història empresarial, i ha estat sempre una dona treballadora, emprenedora, i l'havíem vist sempre treballar. Per tant, nosaltres des de la nostra infància no enteníem aquest rebuig social, era com un rebuig social pensar quin problema tenim perquè siguem nenes. Sort que s'ha anat evolucionant. Bé, aquell petit obrador va arribar a un punt en què ja va créixer. Nosaltres, no sé si coneixen empreses d'embotits, però nosaltres sempre hem viscut a la fàbrica. O sigui, a baix hi havia l'obrador, cada vegada més gran, després hi havia un edifici, 5 plantes, amb unes finestres, que quan feia aire les teníem que anar a obrir perquè entrés i eixugués els fuets, i quan feia humitat els teníem que tancar perquè no es florissin massa i no quedessin de color verd. I la vivenda estava a dalt. Per tant, empresa, família, fàbrica, ofici, tot era una mateixa cosa. I nosaltres ens anàvem desenvolupant en aquest ambient i anàvem fent, doncs, família, empresa i empresa i família, sense saber on eren els límits, perquè no hi havia límits. Era i és una unió totalment indestructible. Arriba un moment, les grans lliçons que sempre recordo dels meus pares, en els que tinc respecte i orgull, de tot el que he pres, perquè encara que abans el senyor Calçada deia tota la formació, que estic en molts llocs i que m'he format molt, jo crec que de qui més he pres, tant les meves germanes com jo, ha sigut de l'exemple dels nostres pares. I recordo, doncs, que quan aquest obrador es va fer totalment ja molt gran, ens reunien allò a l'hora de dinar o de sopar i ens deien: nenes, quan topeu amb l'Estat i amb l'Eglésia, no hi ha res a fer. I nosaltres no enteníem la frase. Esclar, resulta que davant de la fàbrica ens passava la carretera, i a darrere els terrenys en el que ells pensaven créixer es varen cedir a l'Església per fer l'Església del poble. Per tant, la gran preocupació, la crisi de creixement en aquell moment, que era la primera dècada de la seva història, era que la demanda era superior a l'oferta. Per tant, tothom volia comprar els nostres productes, però no podíem créixer perquè teníem dues forces totalment que no podíem vèncer mai, que era l'Església i l'Estat. Ja deia, quan topis amb l'Església i l'Estat, s'ha de canviar. I després també vàrem aprendre que, bueno, era una crisi, era una petita crisi, de dir, no tenim viabilitat, avui diríem. Era una petita crisi, però també hem après que al costat de tota crisi hi ha una oportunitat, i s'ha de buscar aquesta oportunitat. I la nostra oportunitat, doncs, era anar a buscar uns terrenys a 5 quilòmetres, i no només en allà, doncs, vàrem començar una continuïtat d'allò, sinó que ja es va anar enfocant al futur, amb no només anar construint fàbriques, sinó que cada vegada que teníem un petit estalvi, reinvertir-lo en comprar terrenys, perquè mai més ens tornés a passar allò de no poder créixer perquè tens aquests factors totalment impossibles. Bé, així es vàrem anar creixent fins a una altra crisi. Vàrem anar creixent. Arriba un moment en què, si fabriques bé i tens el mercat de demanda, que la demanda és molt superior a l'oferta, fas bé les coses amb molt de seny, reinverteixes tot el del propi negoci i es torna a invertir en el negoci per fer-lo créixer. Però clar, jo crec que les empreses, a vegades algun susto ens va bé, perquè t'ajuda a reflexionar, i a vegades és quan surten les millors idees. I era una crisi dels anys, crec que era el 78, 70, la crisi de l'any 70, que em van anomenar, que va durar temps, la crisi del petroli. I els meus pares deien, bueno, diu, ara que tota l'economia està tan parada, és molt important sempre nedar contracorrent, eh? Per tant, no aneu mai allà on van tots, eh? Quan tothom va a la mateixa direcció, mireu de buscar algun camí alternatiu, que és allà on hi ha l'oportunitat. I deia, i la nostra oportunitat seria que ara que tota l'economia està tan paralitzada, que hi ha aquesta crisi tan forta, poder, amb els recursos que tenim, podríem fer una gran fàbrica pensant en el mercat europeu. I bé, nosaltres ens portava cada diumenge en allà amb les nenes ensenyant-nos una grua que estava allà parada, esperant la gran decisió de fer la gran fàbrica, que podia ser o el tot o la nostra ruïna per sempre. Clar, nosaltres no hi teníem absolutament res i pensàvem, bueno, ni sabíem exactament què es decidia, però bueno, el sol fet que estiguéssim per allà presents, jo crec que la solitud de l'empresari el cobríem de l'única manera que sabíem, que era pues, fent companyia en allà, nenes, sense cap tipus de criteri, però ens feien compartir aquestes grans decisions. I evidentment la van prendre ells sols, la decisió de fer anar aquella grua endavant, fent una gran fàbrica, pensant en el mercat europeu. I quan fas pues, una gran fàbrica pensant en això, pots tenir, o les grans decisions de la vida, sempre tens el 50% de possibilitats de que tinguis èxit i el 50% de que tinguis fracàs, amb la il·lusió d'anar-te'n amb el 50% de l'èxit. Però clar, teníem la gran fàbrica, ho havíem gastat tot i més, però el mercat europeu estava totalment tancat, perquè el sector càrnic va poder entrar a Europa també inclús molt més tard, i la veritat és que era totalment inviable. I teníem allà doncs, la gran inversió feta, i vam pensar, doncs, potser en vez de pensar en el mercat cap amunt, potser que ens anem amb el mercat cap avall. I llavors doncs, vàrem crear tota una organització comercial amb el seny de tancar aquella fàbrica i pensar en aquí totalment amb el cinturó estret, com si no existís tota aquesta inversió. Continuem treballant, continuem fent les coses ben fetes i mirem doncs, de tirar endavant creant una organització a tot Espanya de tal manera doncs, que coneixin els nostres productes, i així doncs, vàrem començar la nostra conquesta cap a Espanya, amb les dificultats doncs, de... Hi ha molta innovació, perquè o sigui, ara es parla molt d'innovació i que és poc a mi més bé i tal. Amb alimentació, l'innovació, i aquí segur que hi ha molta gent, no es poden fer invents molt estrafolaris, perquè amb l'alimentació no es pot jugar. I nosaltres vàrem fer la gran innovació amb el producte més tradicional. I senzillament, a vegades, les idees més senzilles són les idees més innovadores. I nosaltres teníem el fuet com a producte més típic català de Girona, i vàrem anar doncs, amb un fuet a conquerir Espanya, que no es coneixia en absolut ni se sabia exactament el que era. I aquesta va ser doncs, la nostra gran innovació, que durant 10 anys doncs, vàrem poder tots aquells 40.000 metres quadrats de fàbrica els vàrem anar tirant endavant. Sí que tan punt varen obrir les fronteres, que nosaltres varen entrar com 5 anys més tard a nivell internacional, doncs varen anar rapidíssimament amb la frontera al costat. Nosaltres que estem a Girona i que tenim més a prop França que Barcelona, la nostra obsessió i el que ens havia passat en aquella època que no varen poder anar a Europa era quasi la nostra prioritat, que Europa tenia que ser casa nostra, i vàrem anar a vendre a Europa i també ens hem equivocat moltes vegades, o sigui, hem tingut grans encerts però també hem tingut moltes equivocacions, i a vegades la seguretat doncs, que Europa ens esperava doncs, no era així ni molt menys. Vam anar a Europa perquè pensàvem que era a casa, era com tornar a casa i que era el gran mercat natural, i sí que vàrem aprendre la gran lliçó de que Europa, i no Europa, cada país teníem que començar de zero. Vàrem tornar doncs, amb tota humilitat cap a casa, amb el nostre maletí, els nostres fuets, i pensar, ningú ens espera a Europa, hem de començar de zero, els mercats s'han de fer de zero, ningú ens espera enlloc, i per tant la feina mai és fàcil, sinó que és picar pedra i tenir la voluntat de fer-ho i d'aprendre moltíssim d'aquests mercats i després trobar el teu lloc. Per tant, ni ens esperava Europa ni quasi ningú, i és en el decurs dels anys doncs, de què hem anat evolucionant. Bé, avui han passat ja quasi 5 dècades, estem als 40 i escaig d'anys d'història empresarial. d'aquelles dues persones valentes que varen començar aquell somni empresarial. Avui comptem doncs amb tres fàbriques grans, hem adquirit dos escorxadors, lo que transformació escorxadors per la qualitat de la carn. Després hem incorporat també per anar al mercat internacional, que veiem que no hi podíem anar amb el fuet, sinó que tenim que anar amb el pernil serrano, doncs vàrem haver de comprar una empresa especialitzada de pernil curat i aprendre a fer xorís, que era per lo que ens coneixien, i tenim doncs aquestes fàbriques que fan aquests productes específics. D'aquelles dues persones doncs transformant productes en som 500, i a nivell de grup som 1.000 persones amb aquestes 4 dècades i mitja que portem operant. Aquell petit obrador el vàrem reconvertir amb una fàbrica, amb una fàbrica amb homenatge a la meva mare, perquè pensàvem sí que tenim doncs el mercat tremendament competitiu amb les grans superfícies, però vàrem fent allà productes artesans per al mercat, per les botigues d'especialització amb la marca Teresa de Casa de Mont. Per tant, els nostres orígens sempre han de ser doncs el nostre referent i la nostra base per construir el futur. Com ho varen fer-ho, per anar creixent i anar consolidant? Jo sempre dic, inclús ho vaig escriure amb el que els hi vaig posar, doncs, sobretot amb seny, en primer lloc amb vocació. Jo crec que sempre s'ha de treballar amb allò que sents vocació, que t'agrada i que profundament et motiva estar treballant amb allò i et sents feliç amb allò amb el que treballes. Has de tenir vocació amb la feina que estàs fent per posar-hi aquesta il·lusió, per superar moments difícils, i realment doncs s'ha de tenir doncs aquesta voluntat de tirar endavant per superar tots els difícils i també per sobre saber portar els bons. Les quatre bases principals que nosaltres hem sempre, com una taula que ha de tenir quatre potes principals, sempre hem volgut ser una empresa autofinanciada. El que deia abans de la globalització, de que molt sovint ens venen empreses, no ens voleu comprar, no us voleu vendre. A veure, nosaltres volem ser senzillament una empresa amb seny, autofinanciada, i potser no anem tan de pressa amb créixer, però volem tenir la seguretat de que tot l'esforç que ens ha costat potser fer creixements més sostinguts, més lents, però com volem ser una empresa autofinançada, almenys volem creixements segurs i tenir els peus forts per poder vendre creixements importants. El producte, amb alimentació el producte és tremendament important. No només tenim que tenir fàbriques, tenim que tenir instal·lacions, tenim que tenir uns processos molt ben establerts, i tenim que tenir el producte que el mercat ens demandi. I la nostra innovació, com els deia abans, és quasi avançar-nos a el que ens demanarà el mercat en el futur. Per exemple, nosaltres hem de pensar quina societat hi haurà dintre 10 anys a Europa, i nosaltres els nostres productes són productes de gran consum, els embotits en general són productes de gran consum, i veiem doncs que a Europa tindrem una població molt important, per exemple, que la seva religió no els hi permet menjar porc, quan el nostre negoci la primera matèria és el porc, i és clar, gran problema, però com deia abans, del problema trobem oportunitat, i tenim en el procés d'internacionalització un client, un distribuïdor al Líban, que un és musulmà i l'altre és cristià. Doncs aquest musulmà ens ha ensenyat com fer tot el procediment halal i fer tota una gamma de productes de pollastre i gall d'indi amb tota la metodologia, que allà on en l'escorxador ha de mirar la Meca i l'imant ho ha de certificar, i després l'imant ve a casa nostra a certificar que mentre es fabrica aquell porc i aquell pollastre i aquell dindí no hi ha un gran de porc. Bueno, això és així de simple la nostra, el nostre IMASD, el nostre IMASD de dir a quina població haurem d'alimentar. A quina altra població hem d'alimentar? Pues, a gent a la nostra societat moderna, que destinem menys diners cada dia a emplenar la nevera i per tant vida molt ràpida, que la dona s'incorpora al món laboral i té poc temps, doncs bueno, adaptem envasos, fem productes baixos en greixos i ens adaptem també al tipus doncs, de societat que tenim al nostre entorn. Per tant, si el nostre core business és fabricar productes d'alimentació, hem de saber exactament sempre a quina població li treballen en qualitat, el propi mercat ja les treu. Jo diria que més que qualitat és la millora contínua. És una filosofia, és una cultura de que totes i cada una de les persones estan enfocades en que avui la no qualitat és una empresa ineficient, no competitiva, i per tant els costos de la no qualitat són totalment impossibles en un món i en un entorn tan i tan global. Però realment la quarta pota és la més important. Qui fa a l'empresa familiar, la nostra grandesa principal és totes aquelles persones que les composen. És aquella segona gran família. Nosaltres tenim la família dels pares amb les filles i els col·laterals, o sigui els marits, que estan a banda, però o sigui, som els pares, les filles i després l'altra gran família és tota aquesta gent que treballa cada dia amb il·lusió a Casa de Mont, que senten doncs, la marca, la senten com a pròpia, la viuen, s'integren i pateixen i disfruten de l'empresa com tots nosaltres. O sigui que jo crec que aquestes persones, en definitiva, són les que fan aquest valor diferencial que tenim les empreses familiars, perquè una marca avui no se sosté només en campanyes de publicitat i en marques. Realment la marca la fa cada dia l'equip humà que treballa a les empreses. I el motor principal són aquestes persones. I això és el que dona identitat a totes les empreses. Perquè què tenim nosaltres millor que les grans multinacionals? Tenim les persones que aporten el seu coneixement a les empreses i que treballen per l'empresa. Treballen doncs, per uns objectius que s'ho fan com a propis, i aquest jo crec que és la nostra grandesa, perquè en definitiva si tenim un lloc les empreses familiars podem tenir moltes limitacions. Podem tenir limitacions financeres, que no podem créixer a la velocitat com els he dit abans, però nosaltres tenim la força prioritària, que és aquesta gent que fa que cada dia l'empresa tiri endavant, i que nosaltres per aquesta gent cada dia obrim les portes amb reptes més importants i amb ganes de tirar endavant. Per tant, jo crec que les persones, els recursos humans, que també a mi no m'agrada recursos, jo crec que són persones i coneixement, i sigui del nivell que sigui, com potser la nostra història ens ha costat tantíssim, no ha estat una història fàcil, gràcies doncs, a tota aquesta gent nosaltres hem pogut anar evolucionant. Si no haguessin tingut, jo diria col·laboradors, són persones que col·laboren en pro de l'empresa i per l'empresa, i aquestes persones són les que ens fan aquesta qualitat que necessitem per poder competir en el mercat. Per això, o ho sents, el crear un equip humà de persones totalment cohesionat, integrat, amb una cultura pròpia, o ho sents, o això és impossible, no hi ha impossible de tenir, perquè no hi ha cap temari ni cap universitat que ensenyin. Poden ensenyar metodologies, però les metodologies neixen, creixen i moren molt ràpidament. O és una cultura d'empresa que l'impregnis i la traspassis, o difícilment nosaltres aquestes 1.000 persones no se sentirien Casa de Mont. I tenim quasi 3 generacions de famílies treballant en l'empresa. Hi han vingut avis, pares i ara tenim fills. Jo crec que realment és això, aquesta altra gran família, i que nosaltres doncs, és una mica la nostra empenta i força per tirar cada dia endavant. Però a part de tenir doncs, de tenir doncs, la gent i tenir les quatre potes que els he dit doncs, d'estar autofinanciats, el producte, la qualitat i les persones, de tenir-ho com eixos vertebradors de la nostra companyia, clar, nosaltres hem de preparar el nostre futur. Hem de preparar el nostre futur, hem de preparar aquesta quinta dècada i amb un entorn que, com els he dit, doncs, tremendament canviant. Amb la globalització dels nostres clients, nosaltres els clients ja ha deixat de ser aquella senyora Maria, que ens anava tan bé a convèncer-la de que aconsellés el nostre producte, perquè hi podíem parlar. Ha passat doncs, a ser clients molt importants, no només en distribució ja a nivell espanyol, sinó en distribució a nivell internacional. Tenim també la globalització també els nostres competidors deixen de ser altres fabricants de productes càrnics, sinó que són competidors amb dimensió global i molt grans. Nosaltres estàvem contents perquè dèiem, bueno, dintre el rànquing allò que mires bé, Casa Món ha anat creixent i tal i bueno, estem ara situats com a primera empresa catalana de les 4.000 indústries que hi ha a Espanya pues, estarem entre les 4 o 5 primeres, però esclar a la que mires el món no som res i tenim una dimensió realment petita que jo crec que tenim dues solucions o cohibir-nos i pensar que malament i que difícil, que no és el nostre estil ni el nostre tarannà, o dir, caram, quin camí més llarg que tenim per créixer i evolucionar. Però clar, és un entorn tan difícil i tan competitiu que ho hem de fer molt ben fet per no equivocar-nos, perquè no s'accepta una equivocació. Per tant, hem de tenir doncs, una tasca molt important de convertir la nostra empresa en aquells canvis de dimensió que molt sovint ens fan tant de por de no poder assolir prou bé. Jo crec que tenim oportunitat, que les empreses familiars en un entorn global que som pimes, o sigui, les microempreses, les petites i mitjanes empreses i les grans empreses que jo diria que ja són corporacions a nivell mundial. I hem passat de ser, si abans érem gran empresa, ara ja tots som pimes, i crec que tenim, a part doncs, de tenir aquest segell i aquest valor afegit de tenir a unes persones identificades amb l'empresa, el que tenim és la velocitat, l'agilitat. L'agilitat amb la presa de decisions, amb assumir reptes. Tenim poca dimensió, és una mica com la comparació de que competim amb grans elefants, però la petita empresa, l'empresa familiar, és aquella llebre que molestem tant en aquestes grans corporacions perquè ens belluguem molt més ràpid i la fita doncs, hi arribem més ràpid, encara que a vegades sigui doncs, amb una dimensió molt, molt minúscula. Tenim greus problemes, l'empresa familiar, com he dit abans, que sempre els recursos són limitats i que, no, que actuem amb seny i no ens volem endeutar massa, encara que perquè hi hagi entitats financeres que segur que ho posen tot molt fàcil, però la veritat és que podem utilitzar les entitats financeres però també amb seny, que allò que ens deixen ho puguem tornar, vaja, que quasi ho tenim, però que és important aquest concepte molt català de no tenir deutes, també s'impregna en l'empresa i un risc controlat. Jo crec que una altra de les barreres importants és el que dèiem al principi amb aquelles dades fredes que els deia. De la primera a segona generació només hi passen el 30% de les empreses i de la que superin la tercera generació només el 10%. Clar, què passa? Com un entorn tan canviant, el haver vist els nostres pares lluitar tant i així, sovint els fills pensen pues, que complicat, no? Que complicat i a vegades les tentacions doncs, de que venen altres grups a comprar, no compren empreses, ni aquestes baralles, venen pura i durament a comprar una quota de mercat. Per tant, el que deia abans, sobretot abans que res hi ha d'haver-hi vocació, vocació i sacrifici. I d'aquesta manera nosaltres hem intentat, des de la família, hem fet el nostre model, cada família fa el seu model. Les famílies quan creixen i evolucionen, clar, nosaltres érem 6 germanes, O sigui, 7 més 1, érem 6 germanes i la meva mare, i érem allò, les 7 més 1. I clar, molt bé, doncs és un món molt apassionant, molt viu, totes som tremendament diferents, les germanes, però hem tingut algo comú, que és veure la vivència i la història d'una empresa familiar. Jo crec que això és algo que haver tingut el luxe i el privilegi de viure, de conviure, de néixer i créixer en una empresa familiar, com he dit abans, no només és un màster, sinó que és una lliçó per tota la vida. I hem tingut una família particular, però jo crec que hem tingut uns pares tremendament generosos en dos aspectes. El primer, que ens han donat llibertat, i això és molt important, i a vegades sempre els dic a pares, doneu llibertat als vostres fills, que no perquè hi hagi una empresa familiar, un taller, una botiga, una empresa, forçosament per ser fill ha d'estar el fill en aquesta empresa familiar, perquè s'ha de continuar, o per l'angoixa aquella de dir em vaig fent gran i el fill ha de ser-hi. Potser aquest fill no té vocació, potser aquest fill pot ser un excel·lent músic, pot ser un excel·lent metge, o potser doncs li interessa ser una altra cosa qualsevol. A vegades el forçar els fills a la continuïtat de l'empresa familiar és una frustració a la vocació d'aquests fills, i no hi ha aquella il·lusió que jo deia de la vocació d'estar en l'empresa familiar. Per tant, jo la primera generositat que agraeixo als meus pares és que ens han donat llibertat. Ens han dit, nosaltres hem estat molt feliços creant i construint empreses, però vosaltres estudieu allò que millor us agradi, allò amb el que us pugueu sentir realitzades. He dit abans que hem estat com esponges, tot el que rebem a la nostra infància, a la infància som esponges, i tot el que vivim i sentim se'ns queda impregnat pel resto de la vida. I segur que tots vostès potser no recorden el que van fer la setmana passada, però sí que recorden unes escenes de l'escola o de la vida en família de quan eren petits. Per tant, aquest exemple és el millor que podem tenir els fills, doncs, que hem viscut la creació d'una empresa familiar. Hi ha una frase de la Ilíada que diu, que fa referència a això, que diu, les paraules commouen i l'exemple arrastra. I realment el que hem rebut nosaltres és un exemple que ens ha servit no només per l'empresa familiar, però cada una de les meves germanes. Jo crec que ens han donat uns valors importantíssims, que és aquesta personalitat, una personalitat de, jo diria, de ser, no tenir. Jo crec que els emprenedors tenen la personalitat de ser, no es mira el material, el material sempre es mira en funció, amb una visió empresarial, però que és més important el ser que no el tenir. Ens han ensenyat també el lideratge. Ser líder és dur, però hi ha d'haver-hi lideratge. Jo en aquí aquest entorn ho puc dir, altres no queda bé, però en una empresa, d'una manera o una altra, l'amo hi ha de ser-hi, no sé com dir-ho, s'ha de sentir. Jo avui estic aquí, però per estar avui aquí, jo a les 7 he anat a l'empresa i vaig cada dia i tinc que estar allà amb la meva gent, i tinc un equip de directius fantàstic, però m'han de sentir, han de sentir que la família està allà. I és el que em diuen, tenim directius tremendament bons que han vingut a cop de l'atalonari a buscar-los a altres empreses, i dic, caram, m'encanta que sigueu tan fidels a la nostra companyia. I me deia fa la setmana passada un tècnic nostre, i diu, vols que et digui per què no he agafat mai cap oferta? Diu, perquè jo sé per qui treballo. Tinc col·legues que potser han prosperat i tal, però a mi m'agrada arribar cada dia al millor de treball i saber per qui treballo, i això és molt important. Per tant, s'ha d'exercir aquest lideratge. Per ser líder, jo crec que s'han de tenir uns valors personals bàsics, no només per ser líder, però sinó també per ser persona, i també ens ho ha ensenyat els nostres pares. Jo sempre dic els valors de les 4 H's. S'ha de ser humil en l'aspecte, doncs, de voler aprendre. La humilitat és un valor tremendament important, molt més en el món de l'empresa i en els negocis, però crec que siguin humil pots anar molt millor per la vida, perquè molta altra gent sap molt més. El segon valor crec que és la humanitat, creure en les persones, apostar per les persones, fer-los costats, tenir aquests valors humans que no s'han de perdre mai, per més que l'empresa tingui la finalitat doncs, de fer diners, per crear riquesa, perquè pugui tornar a revertir i tal. Jo crec que el valor de la humanitat no s'ha de perdre mai. I com he dit abans, amb el convenciment de que les persones aporten coneixements i s'ha de ser humà i s'ha de ser íntegre. L'honradesa i honestitat jo crec que és tremendament important, i més al món dels negocis. Difícilment un negoci té llarga vida si no s'és honest i honrat, començant per un mateix i començant doncs, a ser la cultura que imperi en totes les persones. I la quarta, que no s'ha d'oblidar mai, no s'ha de perdre mai l'humor. L'humor no s'ha de perdre mai de la vida, perquè sense humor, la veritat és que sense humor no es pot tenir empatia. I en el món hem d'estar creant empaties i hem de tenir sempre veure el vas mig ple, i en moments de dificultats veure el vas mig ple i ja tens mig camí recorregut de trobar la solució. Per tant, l'humor no s'ha de perdre mai. I la formació. Jo crec que la formació, els nostres pares, a part de donar-los aquests valors de vida, ens han donat la llibertat d'això de la formació. I ens han dit, no tolerarem mai, us donem tota la llibertat, però no tolerarem que busqueu el camí fàcil. Us heu de formar. Us heu de formar permanentment, continuadament, per allò que voleu fer en el futur. I totes les meves germanes s'han format, i tenim de tot tipus. Tinc germanes advocades, periodistes, de tot tipus, i cada una doncs, dintre del seu àmbit. Però totes tenim una responsabilitat. Tenim una responsabilitat de que hi ha una empresa comú. Curiosament estic jo a l'empresa, perquè quan me tocava decidir en el COU, jo era com tanta gent, com la majoria dels vostres fills, que no sabia què fer, no tenia la vocació. I és clar, dic amb els pares, dic, ostres pare, a mi no m'ha vingut la vocació, no sé què estudiar perquè no sé què fer, com m'ha passat també amb els meus fills i tal. Resposta del pare, doncs si no saps què fer, mira, pots agafar o empresarials o dret, que són aquelles carreres que tenen moltes sortides, típic, allò escenari totalment típic. Vaig pensar, ostres, dret, són molts de colzes i molt empollar i així és molt avorrit. Agafaré empresarials, i així, o sigui, que no és que tingués ni la vocació ni en absolut, totalment clara i decidida. I fent empresarials, la veritat és que vaig anar a fer empresarials com podia fer qualsevol cosa. I la veritat és que vaig començar la carrera sense entendre absolutament res. Anava allà, coneixia gent, m'ho passava bé, que era el que tocava en aquella època, estudiava pels exàmens, aprovava i no hi entenia pràcticament res. Fins un moment determinat que vaig dir, si pogués entrar a l'empresa, allò fer unes feines per tenir, anava amb moto jo aquella època, per la gasolina i així, perquè algú que ens han educat els nostres pares és sempre passar molt prim, no sé si es diuen aquí a Vilafranca, o sigui que donar la sensació de que tot ens ho hem de guanyar, que no ens ha vingut res fet. Per tant, jo deia, si pogués anar a la fàbrica a treballar i tal i qual, per fer uns dinerets. I per mi la fàbrica era algo molt familiar, perquè totes les meves germanes en la nostra infància, quan vivíem a dalt de la fàbrica, si hi havia un, abans en deien pedidos, ara es diuen comandes, però deien, hi havia un pedido molt important, doncs, i nosaltres estàvem per allà, la meva mare, nenes, baixeu cap a baix, que s'han d'etiquetar uns fuets ràpids i uns llagonisses, que hi ha un pedido que no podem deixar de servir. I vull dir que nosaltres, estar a la fàbrica, raspallar fuets i posar etiquetes i fer caixes, era la nostra vida més quotidiana, i els estius evidentment totes en allà a fer les comandes, perquè el client era el més important. I li vaig demanar al pare si podia entrar a la fàbrica, allò de dir, si pogués entrar a la fàbrica unes hores que me queden lliures de classe. I vaig entrar a la fàbrica, que en dèiem, a fer de comodí de tothom, i mira, aquí hi ha la nena, donar-li feina, i així doncs vaig començar expedicions i administració i a tot arreu, una mica per tot, d'una manera gens planificada. Avui ens diuen s'ha de fer un pla de carrera planificat i així és. En el meu cas puc dir que no va ser gens planificat, va ser accidentat. Amb la sort de que en un moment determinat que estava allà a administració ajudant a les noies, va ser així com un moment determinat que vaig entendre el que estava estudiant, el que estava provant, però que només estudiava, que no assimilava. Però en un moment determinat era molt fàcil treballar i m'agradava perquè estava com implementant allò que estava estudiant amb la meva feina, i la meva feina m'ajudava doncs a trobar els estudis molt més interessant, i a mitja carrera i a mig treballar i tal, doncs va ser una vinculació total i absoluta. I evidentment me varen fer començar des de baix de tot, fent les feines més dures i difícils, i així doncs va ser un camí lent, però jo crec que també va ser importantíssim per aconseguir l'acceptació de la gent. Si jo hagués estat la filla del jefe, és allò de seguida, és la filla del jefe, és una noia, també hi ha els hàndicaps, el camí fàcil, tot això hauria sigut un rebuig, i al començar des de baix de tot, el jo volgué aprendre de tota la gent que sabia molt més, doncs en el decurs de tots aquests anys doncs he aconseguit i he intentat doncs l'acceptació de totes aquestes persones de la companyia. Jo crec que ho hem fet molt a poc, perquè el canvi a tots ens fa por. Hi ha sempre una resistència al canvi. Hi ha una frase que diu d'en Harvey Jones, que diu: el canvi o perspectiva de canvi aterroritza tothom. I és veritat, tothom és bastant immobilista, i la veritat és que costa el canvi, però nosaltres estem en etapes de canvi. Hi ha d'haver-hi una transició de primera a segona generació. Hem tingut que crear tota una sèrie d'òrgans de govern. Amb les filles i els pares hem creat un consell de família, d'una manera que hem tingut que aprendre a reunir-nos, a no reunir-nos com a família, sinó que com accionistes d'un grup empresarial, i ens ha costat doncs dos anys crear i entendre el que era no només l'empresa, sinó el patrimoni que s'ha anat creant, i que se vagin involucrant doncs totes les germanes de la mateixa manera per poder prendre decisions. Hem creat un consell assessor amb persones de fora l'empresa, amb persones amb mentalitat empresarial i d'internacionalització, i que ens ensenyin o ens ajudin a posicionar l'empresa a nivell doncs molt més gran. Hem creat un comitè de direcció amb els directius que hem tingut sempre, que són les nostres persones de confiança a les àrees estratègiques de la companyia, i després teníem la peça clau, és a dir, si volem emprendre grans creixements hem de donar el salt a la professionalització, i ens hem equivocat moltes vegades. Realment, en el negoci propi hem tingut encerts i desencerts, però realment amb la transició és el que més ens ha costat. Ens ha costat moltíssim perquè no sabíem com fer-ho, i la veritat és que a vegades equivocant-te't és de la manera que n'aprens. Nosaltres dèiem, hem de tenim el comitè de direcció, i hem de posar una persona externa a la família, un director general que els acondueixi, i vàrem fer el que ens pensàvem que es tenia que fer, anar al mercat i buscar el millor. I realment vàrem anar al mercat, vàrem buscar el millor, vàrem pagar el millor perquè ens pensàvem que es feia així, i realment és que no va durar més de 6 mesos, perquè era un gran director general, una gran persona, un gran professional, però que no encaixava en absolut amb la nostra cultura. Per tant, ens vam equivocar, ens vam tornar a equivocar buscant una persona de dins a veure si la podíem promocionar, però no. I bé, al final vàrem estar quiets sense fer-ho. A vegades les coses no es poden forçar, perquè és quan surten malament. I el que sí que vàrem fer doncs va ser agafar una persona, perquè trobàvem molts executius que volien venir a fer carrera a casa nostra per les medalles, i vam pensar, doncs no, perquè després ha de ser una persona que s'integri. Vale, acabo. Bueno, per tant, vàrem trobar, sense buscar-lo, una persona de 55 anys, amb una llarga experiència, amb un tarannà molt similar al nostre, que pogués passar uns 10 anys de liderar el nostre equip directiu per fer aquesta transició i aquest canvi. No tenim res fet ni acabat, eh? Els he explicat una mica el que intentem fer, d'una manera ràpida, amb la pressió del temps, de que tinc un temps limitat. Però en definitiva els he hagut d'explicar el que era Casa de Mont, com havíem fet el nostre exemple, l'orgull que sentim pels nostres pares i que ho hem de transmetre als nostres fills. Estic en la labor de transmetre-ho a un dels meus tres fills que està estudiant i que ara està treballant amb un escorxador matant porcs, O sigui que vull que la mateixa història que hem tingut nosaltres passi als nostres fills. Crec que sempre hem de tenir un gran respecte a l'obra dels nostres pares, a l'obra dels fundadors, perquè en definitiva aquesta és la nostra cultura, la nostra filosofia, i la nostra obligació és fer perdurar el que són els nostres orígens, i que gràcies a aquells orígens avui anem evolucionant i prosperant. Hem de tenir el compromís i la responsabilitat. Nosaltres els fills no heredem res material. Jo crec que heredem el potencial de lo que pot arribar a ser l'obra que han deixat els nostres pares, i per tant hem d'aprendre dels èxits, hem d'aprendre dels errors, i sobretot hem d'executar aquest potencial que volien els nostres pares, i hem de focar el futur, perquè el futur és allà on passarem el resto dels nostres dies. Per tant, el futur és el més important. Volia només acabar amb una frase del Bertrand Russell, d'època de canvis, que la tenim en tots els entorns, que diu: cal tenir el coratge de canviar les coses que es poden canviar, cal tenir la serenitat per acceptar les coses que no es poden canviar, i cal tenir la intel·ligència per diferenciar unes coses de les altres. Moltes gràcies.
Sí, moltíssimes gràcies, Adriana Casademont, per aquesta magnífica aportació. Penso que més que una conferència, ha estat més que una conferència, ha estat una gran lliçó magistral sobre el que és l'empresa familiar. Suposo que ha suggerit moltíssimes reflexions, preguntes. En tot cas, passaríem ara al torn de preguntes. Si us sembla, faríem una cosa: recollirem les preguntes que hi hagi, i després, per rigorós torn, l'Adriana ens l'anirà contestant una per una. Però així, com que disposem de poc temps, veurem una mica el volum de les qüestions que tenim. D'acord? Si us sembla... Sí. Un momentet, sisplau. Senyor Calçada, hi ha algú més que vulgui fer una pregunta? Algú més? Sí? La Txà, oi? Sí? Bé, doncs començarem amb aquestes tres preguntes. Senyor Calçada.
Jo, més que pregunta, voldria dir, per exemple, que la nostra empresa és també una empresa familiar, que la senyora Casademont ha retratat perfecte les empreses familiars, principalment les catalanes, i que moltes d'elles han nascut així i continuen així. Jo sóc segona generació, els meus fills ja porten les empreses, són tercera.
Quan vàrem fer el protocol d'empresa familiar, els tenim informats de tot el que passa. No realment, els tenim informats perquè considerem que s'ha de fer nucli familiar, i en la signatura del protocol doncs varen estar signant com a oients, però no com a partícips. Per tant, nosaltres, cada família ho fa com realment vol o pot, però nosaltres és transició per línia sanguínia. I, per exemple, després, en el meu cas, el meu marit, que porta una immobiliària del grup i que és professor de la universitat i així és, a veure, jo crec que no m'hagués pogut dedicar tantíssim a l'empresa si no hagués sigut per tenir una parella que ha entès la meva feina, que ha estat amb els meus fills, perquè a mi no m'agrada, doncs, el delegar el rol i la responsabilitat dels fills amb un tercer, eh? O sigui que un dels dos tenia que estar amb els fills per les meves absències. Per tant, ha estat una parella que hem pogut fer un bon tàndem i crec que és molt important. I els marits han d'estar coneixedors de tot, però no els volem vincular perquè, és clar, del mateix manera que són marits poden deixar de ser-ho. I per evitar problemes, és lògic, és que s'ha de ser pràctic. I per ser pràctic intentem informar-los, però dir-los que, és clar, que és la voluntat de la família i la família és que passi per la línia sanguínia. I per tant, doncs, els meus tres fills, que es fan grans i que veig, doncs, que vindran també noies estranyes amb ells, que ja m'acosta assimilar-ho quan les veig amb noies. No, que són noies que no els conec. I, clar, i que hi ha... O sigui, s'ha de passar com un temps, un examen d'incorporació i inserció a la família. I crec que l'important és, des del primer moment, les parelles són tremendament importants, però, mira, des del principi, això és com allò que quan et cases, que el marit millor que col·labori des del primer dia, perquè si el vols reciclar al cap de 10 anys és impossible. Per tant, doncs des del primer dia que sàpiga que entra en una família, que hi ha una empresa familiar i que és el principal, i per tant, que són les regles del joc i que després no pugui reclamar res. Per tant, a veure, ho he explicat així, és una mica superficial, però és que és així, és en el fons.
Molt bé, moltes gràcies. Sí. Senyor Bolet?
Bueno, mitja pregunta ja me l'han contestat. Jo el que primer volia dir era el meu total recolzament a aquest tipus d'empresa, que jo crec que una mica, doncs, hem passat amb aquesta època de globalització, tenim que anar de cara a uns altres sentits que no només siguin, doncs, els dividends empresarials, sinó una cultura d'empresa que abarqui moltes més vertents humanes. Llavors, doncs, el que volia saber, i ja m'ho contestat, és si tenien un protocol signat i fins a quina generació abarcava, perquè amb una diversitat d'empresa tan gran, vull dir, si inclús abarcava la tercera generació. Vull dir, doncs, vull dir, com a protocol, doncs atribucions de càrrecs, honoraris, dividends, vull dir, bueno, potser és una mica íntim, però, doncs, bueno, vull dir, més que res, si el tenien fet. Gràcies.
Sí, nosaltres el primer que vàrem fer va ser, no sé si els hi passa a vostès, però amb una família d'emprenedors es porta tot amb molt de secretisme, el que es té i el que no es té, i generalment ni els fills sabem. Es va fent el patrimoni i es porta amb un cert secretisme per la por, no? De dir, no sabem si algun dia ens haurem de vendre tot, si algun dia ens van malament les coses, aquestes polítiques. O sigui, primer pas de la primera generació, que hi hagi una certa transparència amb els fills. És que això no es pot fer ràpid, perquè de la germana gran a la petita hi deuen anar-hi 20 anys. O sigui que hem tingut que esperar que la petita també fos, pogués tenir coneixement. Per tant, primer, informar, transparència, i l'elaboració del protocol a nosaltres ens ho fa un bufet d'advocats, però no és, jo crec que un protocol no pot ser un document estàndard, sinó que el que va fer, nosaltres treballem en quatre cases i a Girona, doncs, hi havia la noia que ens porta tot el tema fiscal, i ell el que va fer va ser un protocol a mida, de tal manera, doncs, de parlar en privat amb cada una de les germanes i amb els pares per elaborar un protocol una mica a la nostra mesura. A partir d'aquí contemplem fins a la tercera generació, però amb una revisió trianual, o sigui, cada 3 anys, i res és definitiu, eh? O sigui, res és definitiu en l'aspecte de que volem continuar amb la filosofia dels nostres pares, que hi hagi llibertat. Potser hi ha alguna germana meva que diu, és que a mi no m'interessa, no m'interessa estar aquí dintre i les obligacions que em representa. Doncs que tinguem la llibertat total i absoluta de poder sortir. I crec que molts delius familiars, crispacions familiars, quan ja no són germans, ni, perquè és clar, nosaltres som germanes, però els nostres fills ja seran cosins, crec que s'ha de deixar molt i molt clar, perquè la vinculació que hi ha amb de primera i segona generació no té res a veure amb la tercera. I quan són cosins, jo crec que encara és més difícil. I per això ho anem readaptant en funció, obert i sempre obert a possibilitats, doncs, de què puguin sortir. No volem l'obligació, que ningú se senti obligat, però sí que tenim valorat cada un, quina sisena part li toca, quin valor té, per si vol sortir, doncs com pugui sortir tranquil·lament.
Moltes gràcies. Senyor Letxà.
Bé, en la seva exposició hi havia dos elements que eren contraposats alhora que complementaris. Això eren uns valors familiars tan d'usos com un diamant, eren fonamentals, no ratllen ni es canvien, i després hi havia una transformació contínua, no? Agafant aquest segon element, quina part del temps dels líders empresarials a la seva empresa es dedica a aquest pensament de transformació, a aquest pensament estratègic respecte a el que podrien ser, doncs, tasques més del dia a dia?
Jo ho he posat molt pel damunt al final, en el procés de professionalització, perquè és clar, una part hem parlat de la família i després d'aquest nou escenari que nosaltres necessitem per fer créixer l'empresa i professionalitzar-la. I la professionalitzem també pensant en un canvi de dimensió. Han de prevaldre, i la família ha d'estar present, com he dit abans, però nosaltres hem de tenir executius perquè funcionem, nosaltres funcionem més amb el cor que amb el cap. Per tant, jo crec que els familiars, per més voluntat que hi posem, som més paternalistes que racionals. O sigui, podem tenir la preparació que sigui, podem estar a l'altura de qualsevol professional, però crec que com a punt feble que tenim és que nosaltres treballem apassionadament, treballem en sentiment i amb el cor, i tenim un valor afegit per unes coses que és, doncs, aquesta empenta i aquesta voluntat de tirar endavant, però per altres som molt tolerants. Jo crec que som excessivament tolerants. Totes les empreses tenim aquelles persones, i ho dic sempre que amb una cosa de resultats, tenim un trosset que va a ONG, d'aquelles persones que els professionals diuen, no, aquestes persones no són bones i no calen, i un professional ho arreglaria ràpid. Pues, nosaltres no, perquè són persones que potser no s'han reciclat, però que han fet un gran servei a l'empresa. Per tant, és combinar aquestes dues coses. I estem professionalitzant l'aspecte també de nosaltres, des del punt de vista com a accionistes, com a família, poder exigir molt més. No estar a primera línia de foc, estar sempre presents i permanents i marcar l'estratègia. Nosaltres marquem l'estratègia del que volem ser o on volem arribar, i els executius l'han d'implementar amb la tranquil·litat del que dèiem abans. Compta amb els membres, que això ho diu el protocol, compta amb els membres de la família que estiguin dins de l'empresa, perquè és clar, un executiu si no funciona i no assoleix els objectius, doncs és ràpid dir-li que busques un altre, però la família allà està. Per tant, jo crec que en el procés de professionalització també va totalment lligat en el procés de transició i de canvi de dimensió d'empresa. No sé si t'he contestat bé la pregunta, però bueno, jo ho explico, però no ho tenim perfecte tot, eh? Estem, allò que es diu, estamos en ello, i tenim els elements, però vull dir que cada dia hi estem lluitant, i és molt i molt important que nosaltres, en a mi, en el meu cas, i jo sortir del dia a dia, perquè he estat molts anys treballant amb el comitè de direcció lloc, i amb el meu pare. Amb el meu pare, per una banda, el meu pare ja va prendre la decisió perquè és un gran visionari i va dir, estigues tu primer de línia de foc, que ell es va agafar altres obligacions, es va haver d'agafar hobbies per poder no venir a l'empresa que era el seu hobby principal. Això també és molt important, eh? amb un fundador. Jo crec que la grandesa del fundador és... perquè el fill que no ha tingut el meu pare, sempre diguem que el nen és l'empresa, eh? I per tant, sapiguer-se retirar i sapiguer fer la transició, jo crec que si varen ser valents en el moment, varen ser tan valents en el moment de la creació com valents en el moment de sapiguer traspassar el llegat. I bé, també és dur, diria jo que també és dur ser filla del jefe, perquè no em perdona ni una. A veure, els pares sempre volem, es perdona molt més els executius i tal que els fills, perquè els fills vols que siguin i semblin molt més encara, eh? O sigui, s'ha de ser, s'ha de semblar, no pots equivocar, has d'estar més que tothom, vull dir que és dur, eh? Però, a veure, com a segona generació també és el més gran orgull veure, doncs, això, que la confiança del pare, que la intueixes més que tu diu, perquè un pare mai te diu, molt bé, endavant, o sigui, que ho has de percebre, i ho perceps, però realment un pare amb un fill mai li diu que és perfecte i fenomenal, sinó que és exigent i ho trobo perfecte. O sigui, que el primer pas, que els pares facin el procés de transició, mentre fas la transició, si no hi són, que facin un procés de vigilància, i després operant, jo he estat molt temps operant amb el comitè de direcció, i és clar, també jo tinc que aprendre a sortir més del dia a dia, i que els professionals, doncs, marcar més l'estratègia, que els professionals, doncs, vagin executant l'estratègia que hem marcat nosaltres.
Moltes gràcies. No sé si hi ha alguna paraula, anem una miqueta justets de temps, però si hi ha algú que vol fer una pregunta. No? Doncs en tot cas ho deixaríem aquí. Seguidament passarem a la cloenda, però abans de cloure aquesta sessió d'avui us volia recordar que al damunt de la taula teniu unes butlletes, per les persones que desitgeu que us enviem informació dels propers tribunes. Hi ha algú que potser ja l'haurà feta, omplert aquesta butlleta, però si algú ho vol fer, doncs amb molt de gust li enviarem informació. Tot seguit, l'alcalde de Vilafranca clourà l'acte.
Molt ràpidament, perquè ens havíem proposat acabar a 3:45 i ja ho són gairebé, i les meves paraules només vull que siguin d'agraïment, doncs, a la senyora Casademont amb la seva intervenció, a tots vostès per la seva assistència, i la veritat és que la seva intervenció ha estat molt suggeridora de molts aspectes, i deixi'm anotar alguns petits aspectes, no? Parlava la senyora Casademont de somni empresarial, no? De tota una feina a fer, parlava de valors, ha parlat de cultura d'empresa, ha parlat de l'origen, que és la base del futur, penso que això ha quedat prou clar amb la seva intervenció, i ha comentat que ho teníem molt clar en aspectes com que no només es tracta de treballar, sinó que es tracta de fer la feina ben feta. Em penso que aquest és un element que tots els que estem avui aquí, doncs, segur que compartim, i amb l'exemple que ens ha posat, doncs n'estem convençuts que és així en la seva empresa. I també ens ha dit que a vegades, i aquesta és una frase que m'he quedat i me l'he apuntat, que també em penso que és prou important, que ha dit que a vegades les idees més senzilles poden esdevenir les idees més innovadores, i això també cal tenir-les present a vegades, doncs, per aquelles qüestions més quotidianes, més a vegades que ens semblen menys importants. Però sobretot em voldria quedar amb la seva intervenció, amb una qüestió que ha fet esment de que no hi ha res que sigui permanent, tot i que parlava d'empresa familiar, d'una empresa familiar, que no hi ha res que sigui permanent, només hi ha una cosa que és permanent, els canvis, no? Els canvis que són transformacions, que són evolucions, que són la creació de nous escenaris, no? com parlava ara més darrerament, i sobretot, i em penso que això ha de ser d'alguna manera l'exemple que ens ha de quedar amb la seva intervenció d'avui, de que aquests canvis, aquestes evolucions, aquesta transformació que també passa a les ciutats, als pobles, al conjunt de la societat, que passa a l'economia, passa a les empreses, passa en el conjunt de la societat en definitiva, s'han de viure doncs no des de la por, no des del victimisme, no des del conformisme, sinó com un repte, com una oportunitat, com possibilitat realment d'aquests nous escenaris canviants que es transformen, que evolucionen, i per tant treballar per abordar-los, per assumir-los i sobretot per trobar una perspectiva de futur. Voldria agrair moltíssim la seva intervenció, penso que ens ha estat molt important i ens ha il·lustrat moltíssim avui doncs, un exemple d'una empresa que segurament no podem traslladar al conjunt de les empreses familiars del nostre país, que són importants i que ocupen un espai molt important en el nostre món econòmic, i agrair també la presència de tots vostès i animar-los doncs, que en les properes sessions de Tribuna Oberta puguem comentar, continuar reflexionant, analitzant doncs, aquest món que ens envolta al voltant de l'economia i des d'aquí el Tribuna Oberta. Moltíssimes gràcies a tots.